Passen 6 minuts de la una, sóc l'Elisenda Carot i ha arribat l'hora de buscar la solució. Ha arribat el moment d'obrir de bat a bat les portes de la ràdio pública per investigar a fons tota mena de temes. En un món de respostes simples, nosaltres, ja ho sabeu, us portem la solució. I com sempre, part de la solució es diu Fran Domènech, molt bon dia.
Bon dia, Elisenda Carot.
Com estàs?
Està vostè?
Saps que venen setmanes de grans esdeveniments històrics? Entre altres, visita al
Papa, visita
per
Papa,
exemple,
eh?
Que coincideix també amb els exàmens de selectivitat per accedir a la universitat. El que passa és que des de fa dies s'està coent un altre esdeveniment, no està confirmat, s'han posat algunes llavors i, de fet, en aquest programa van començar a posar-se algunes llavors perquè vam descobrir que teníem tot d'oients que seguien la solució en directe des de Londres.
Em sembla tan fort.
I van començar a identificar-se entre ells mateixos. Ah, doncs jo també l'escolto des de Londres.
Molt fort, molt fort.
Però hi ha fins i tot una noia que va proposar fer una trobada d'oients a Londres. Molt bé. Però és que aquest cap de setmana... Aquest cap de setmana hi ha un oient que també ens escolta des de Londres, que es diu Jordi.
Hola, Jordi. També un altre...
Es veu que s'ha trobat amb una altra persona...
Què?
...en un esdeveniment al centre londinenc, que també escolta la solució.
Oh, no m'ho puc creure.
És a dir, dues persones en un esdeveniment al centre de Londres, no he demanat quin tipus d'esdeveniment era, dos catalans... s'han trobat parlant de la solució.
Em sembla meravellós. Imagina't el pròxim EGM a no sé quants oients a Lleida, no sé quants a Tarragona, Girona, Barcelona...
Increïble.
I a Londres, allà uns valors d'outliers, de sobte, 50.000 oients a Londres.
Increïble.
M'encantaria això.
Allà s'hauria de fer la trobada, diu el Jordi, de 12 a 1, perquè
clar, és una hora abans.
És una hora menys, però demana als oients de Londres que proposin llocs per poder-ho fer.
Mira, proposem trobada a Londres dels oients de la solució.
Increïble.
Tots aquells que ens estigueu escoltant des de Londres, ara mateix per vosaltres són les 12 i quasi 9 minuts del migdia, en el vostre cas i en el nostre cas. Ens podeu proposar llocs, parcs, cafeteries, pubs per trobar-vos en aquesta quedada de La Solució versió Londres.
Increïble, The Solution.
Ai, per favor, oh my god. Va, el control tècnic, el mestre, l'Albert Joder, a la Peixera, la gran Susana Ortega, la Viena Gasa i l'Olivia Discipio. I si avui és dilluns, la solucionet es diu Estel Soler. Molt bon dia.
Molt bon dia. Home.
Com està vostè?
Prou
al·lucinant,
bé.
Amb això de Londres.
Jo vaig viure a Londres.
Ah, sí?
Tinc un amor especial a la ciutat.
On podríem quedar de Londres, amb els oients?
Jo vivia al sud, però clar, no sé si és el millor lloc per anar.
Pots anar sense cartera, no?
Vaig viure uns patiments allà, també.
On podríem quedar, diu.
Sí, jo crec que s'hi ha d'anar. Jo crec que s'hi ha d'anar.
Ara no proposeu que...
Encara som a temps de fer l'últim programa de temporada.
Exacte, mira, que ens ho paguin. Que se li pagui. Anem a Londres, a la Torre de Londres.
Perquè estem fent companyia als que van a Londres a servir cafès, com va dir aquell, eh?
Exacte, els expats d'ells.
Exacte.
Però que factura, per sort, estan pagant allà, eh? Crec que estan pagant impostos a Londres. Jo, almenys, quan estava per aquelles terres, pagava allà. Va, que avui us dic això dels impostos perquè avui portem una solució pràctica. Avui, consultori sobre la declaració de la renda, ara mateix. Que cremin les línies. Estem en etapa de declaració de la renda. Teniu consultes, no sabeu com fer alguna cosa. 93-201-7474. Desgrava o no desgrava això? Què puc desgravar? El telèfon el puc desgravar si sóc autònom? No, si només truques a la teva jefa, sí. Ara sí, coles una trucada a la teva mare de 2 segons? Aleshores ja no, eh?
No.
Aquestes preguntes. 93-201-7474. Tindrem un dels millors experts, jo diria, de Catalunya, responent totes aquestes preguntes. El presento ja perquè està fent un vídeo i estem preciosos aquí.
Sí, perquè és l'expert del tema nacional de Catalunya.
Un aplaudiment molt fort per el millor gestor de Catalunya, David Bertrina. Molt bon dia! Com estàs, estimat?
Parla, David.
Ara has de parlar, per de fer el
David,
vídeo.
Doncs...
És que és youtuber i gestor a l'hora.
Se'm fa difícil fer-ho tot plegat, eh? És per la meva mare, que m'ha dit, grava un vídeo amb la Carot. Dic, doncs ho farem ara.
Molt bé.
Bé, estem bé. Contents de baixar cap al cap i casal del país.
Molt fort, perquè avui en David Bertrina podeu entrar al meu Instagram, @elisendacarot, que veureu que he fet un repost d'una cosa que ha posat el David, que diu, bueno, ja baixo, però un ramat de vaques s'ha interposat en els nostres destins. Com has fet per moure-les, David?
És així, és així. Ha set arrencar de casa aquest dematí, preparat, ja veus que vaig ben...
Guapo,
m'he posat per baixar cap aquí baix, ben guapo, i m'he trobat les retencions típiques de muntanya, un grapat de vaques que havien decidit aturar-se allà al mig del camí. Però després d'una intercessió amb elles, hem fet petar la xerrada i al final, doncs... Ja veus que hem arribat aquí, sense
problemes. I per això el tenim aquí, en David Bartrina. Ell és gestor administratiu de la gestoria Bartrina, Carbó i Associats. On són? Doncs si els voleu buscar, a Sant Joan de les Abadesses. No només treballen amb gent de Sant Joan de les Abadesses, treballen amb gent de Molins de Rei, per exemple. Membre de la Comissió Fiscal del Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya, en David Bartrina, Bartrina, Carbó i Associats, a Sant Joan de les Abadesses. Farem una cosa, com que va tan empolainat avui, en David. David, pengem una foto teva a la foto del WhatsApp, no?
En sèrio?
Voleu veure quina cara fa en David Bartrina?
Vergonya tot,
En David Martínez, si us hi fixeu, té cara. Pot ser un gestor enrotllat,
sí,
o pot ser un director de cine.
També.
Amb aquest look, eh?
Té una positiu, cosa. No?
Camiseta de puntets.
Jo el veig més crític de cinema.
Crític
més
de cine.
Sí, sí,
voleu
sí,
veure com és en David Bartrina? Doncs va, aprofiteu per fer les vostres consultes també a través del 677 38 77 19. Ens feu la vostra consulta respecte a la declaració de renda i de pas veureu el David Bartrina en acció. Què és? Començo per l'inici. Què és i per què es fa la declaració de renda, David?
Bé, doncs la renta, com diu la seva paraula, és un impost que grava, què? Doncs les rentes que percep una persona, tots aquells ingressos que tenim de qualsevol tipus, doncs el que fa l'Estat és que se'ns en emporta una part. A través de què? Del famós article 31, que estic segur que tots coneixeu, que diu «Todos contribuirán al sosteniment de les cargues de l'Estado».
Jo pensava que era Hacienda Somos Todos. Sí, és el resum,
també
no?
També li barregem, però com podeu veure és un tema universal. Tothom ha de contribuir, segons la seva capacitat econòmica, amb un sistema just, igual i progressiu i, sobretot, que no tingui un caràcter confiscatori. Sobre això es munta tot el sistema tributari de l'Estat espanyol, on la renta és un dels impostos més coneguts. Sí?
Que no és el que recapta més pasta, o sí?
Sí, jo diria que la renta el que fa és, a part de recaptar molta pasta, el ser tan universal, l'afectar tanta gent, probablement és l'imposta més famosa i més típic, no? Per altra banda, també és, moltes vegades dic jo, és dels més complexes que hi ha.
Perdona'm, David, abasta molta gent.
Sí.
Tothom està obligat a fer la renda?
Bé, la veritat és que tots hi entrem dintre aquesta gran bossa, no? El que passa que el que fa la llei és establir uns determinats quòrums, o sigui, estableix unes xifres a partir de les quals no estàs obligat a fer la renda. El que no vol dir que no paguis renda, eh? És una gran diferència aquesta. Hi ha molta gent que es pensa que, com que no ha de fer la renda, no paga impost, no paga res hisenda. No és cert.
Ah.
Sí, pot ser que t'estiguin fent una retenció. Posem el cas que sempre expliquem, no? Si perceps menys de 22.000 euros...
Mira, espera't, tenim un cas.
Yep.
Santi, bon dia.
Hola, bon dia. Mira, ahir amb Ràdio Macuto, això que la gent va comentant, em van donar una informació i volia verificar
a
perquè
veure,
em sembla estrany. Una pensió de 950 euros al mes, una pensió absoluta, sense cap més tipus d'ingrés, s'ha de fer la declaració de renda?
Estem parlant de 11.400 euros anuals. Entenc que 12 pagues, eh?
No, són 14.
14.
De 950 no arriba a 14.000 euros a l'any.
D'acord. En aquest cas estem sumant 13.300 euros anuals. Doncs mira, et responem en antena. Santi, gràcies per trucar-nos. Bonic. Una abraçada. Fins ara.
Gràcies.
Vinga, Santi, intentem-ho fer-ho senzill. Si percebem una pensió, qualsevol tipus de rendiment inferior a 22.000 euros, com dèiem, no estaríem obligats a fer la renta. Però... ull, recordem que si, a part de tenir la pensió, tenim algun altre tipus de renta, atenció, que llavors el límit baixa de 22.000 fins als 15.876 euros.
I per què això?
Sempre, perquè, de fet, el que preveu la pròpia normativa és la imperfecció del sistema. Què vol dir? Que si tu treballessis amb dues empreses al mateix temps, imagina que cobressis 10.000 euros de cadascuna, podria ser que efectes pràctics, com que perceps menys de 22.000 euros, es podria considerar que no has de fer renta. Però no és cert, perquè ells saben que quan tens dues empreses, moltes vegades, alguna de les dues pot ser que t'hagi retingut...
menys del que toca.
Del que toca, perquè cadascú ho mira de forma independent. Per tant, algú que potser cobra 10.000 euros en un any no ha de pagar res a Hisenda. Però, repeteixo, quan els assumem, què passa? La base puja i aleshores sí que estaries obligat a pagar. Per tant, diem-li aquest senyor, és veritat que no estàs obligat a fer la renta pel que ens acaba de comentar, per la renta del treball, però deixa'm afegir que aquí cal tenir present altres elements. Pot ser que tingui una renta absoluta, que de fet les rendes absolutes que ens ha dit en realitat no tributen, però pot ser que tu tinguis, per exemple, dividends, o que tinguis un lloguer, o que tinguis una venda d'accions. I això sí que t'obligaria a fer la renta. No per la base de la renta del treball que perceps, o de la pensió, però sí per altres elements.
Perquè recordem, la renda no és el que cobrem nosaltres de la nostra feina, sinó tota la pasta que acabem recaptant. Vingui de l'herència de la tieta Conxita, vingui dels pisos que tenim a no sé on, o vingui del nostre rendiment de treball. És independent l'origen, d'acord? Això queda clar. A veure, tenim una altra consulta, que ara de seguida anem a l'Albert, però abans t'he deixat penjat amb un tema que em deies, és dels impostos més complicats de recaptar, em deies, David.
Més que recaptar, és la seva normativa és tan àmplia, jo sempre m'agrada recordar que si mirem, sabeu que Hisenda cada any fa un manual, en teoria, un manual senzill.
Senzill.
Mirava l'altre dia, aquest manual aquest any té més de 2.000 pàgines. Per tant, estareu d'acord amb mi que això mateix ja marca clarament doncs una mica no, que no és tan senzill com ens volen fer veure.
Absolutament d'acord. De fet, a principis de, no sé si va ser el mes d'abril, un usuari de Twitter, en aquest cas fora de Catalunya, va fer ell com unes instruccions i es va inventar un programari i va tenir un èxit absolut, cosa que demostra el que jo penso de fa temps, que és que és zero pedagògic fer la declaració en aquest
país. Perdona, zero. Nosaltres que som autònomes, com que ja tenim gestor que ens ajuda a fer els IVAs trimestrals, aleshores dius, bueno, et pago una mica més i em fas, si us plau, la renda, però si jo ho hagués de fer sola...
No, jo penso que qualsevol sistema, evidentment necessitem de gestors, però que qualsevol sistema que ens obliguen a fer-lo com a ciutadans hauria de ser absolutament pràctic i senzill. El que passa és que Espanya és un país on la gran majoria de polítics tenen professions que tenen a veure i possibles interessos com notaris, administradors, exgestors, etc. Per tant, jo hi veig un petit interès en comptes aplicar la mandanga i fer-nos passar pel tub.
A Pedro Sánchez vas, ja t'ho dic ara. Va, línies obertes. 93-201-7474-677-3877-19. De seguida anem als whatsapps. Abans, però, l'Albert. A veure, Albert, bon dia.
Hola, bon dia.
A veure, quina és la teva pregunta, Albert?
Mira, la meva pregunta és la següent. A mi em van despedir mitjançant despediment procedent cap al juny de l'any passat. Llavors vaig cobrar una indemnització per despediment procedent, els 33 dies 24 mensualitats, i vaig pagar l'IRPF, em sembla, 1.600 euros d'aquesta liquidació. Però la pregunta és, i estic cobrant l'atur, la pregunta és, quan faig el borrador, jo diria que bueno, em surt uns 3.000 a pagar, el sou era un sou una mica més del salari mínim, bueno, uns 1.400, una cosa així. Però em demanen 3.000 i pico euros. Jo diria que la indemnització per acomiadament està exempta d'IRPF.
D'acord, la pregunta
és... No trec l'aigua clara.
No em pengis, Albert. Et baixo el volum, però et vas responent en vertrina i si et necessitem en algun moment puntual et torno a interpel·lar. A veure, David, què li diem a l'Albert?
Sí, l'Albert apunta bé, efectivament. Jo diria que el que ha rebut com indemnització, efectivament, com que es basa directament amb el que detalla el propi Estatut dels Treballadors, la indemnització estaria exempt. Jo crec que el que li ha passat a l'Albert és el següent. Va estar uns mesos treballant perquè probablement al moment que l'indemnitzen, en aquell moment es rescindeix la relació laboral, però fins aquell moment havia tingut una renda del treball. Què passa? Just en el moment que l'acomiaden, llavors passa a cobrar de l'atur. I aquí és on crec que té el problema l'Albert, que probablement, que ho miri, però en el certificat dels ingressos que ha percebut en l'atur, els de l'atur no li han aplicat retenció.
Això és un clàssic, eh?
Ah, és un clàssic. És la imperfecció,
clar,
que deia jo abans.
Aleshores tu veus allà, m'invento, 800 euros o 900 euros, i ostres, perfecte, però clar, no t'han aplicat retenció, com a molt t'han aplicat un 2%, no? I després acabes palmant en la declaració de renda.
I recordem que llavors aparotem una altra vegada aquell percentatge, o sigui, aquell import que sempre diem dels dos pagadors, 15.876, si el segon supera 1.500 euros, i crec que el que li ha passat a l'Albert precisament és això, dos pagadors, un dels quals probablement no li ha aplicat retenció.
Albert, com que et tenim aquí, és tan fàcil com que agafi
el certificat,
no?
Sí, les dades d'Hisenda ho veurà, probablement l'INEM, on posa l'import que ha cobrat de l'INEM, no hi tindrà retenció, només Seguretat Social.
Podria ser això, Albert?
Sí, però són, clar, l'atur són... són 6.000 euros, em sembla, són no arribar a 1.000 euros mensuals durant 6 o 7 mesos. I una retenció... Clar, això que em vulguin cobrar 3.000, trobo molt desproporcionat.
Home, però pensa que hi ha la part del gener fins al juny que tu sí que vas treballar normal i possiblement el que hi hagi passat allà és que no t'hagin retingut a la teva exfeina el percentatge que et tocava, perquè això al final són vull dir, són números comptats, eh? Saps què et vull dir, Albert? Mira-ho, xequeja-ho i si tens algun dubte, WhatsApp al 677-387-19. Fins les dues som aquí amb tu, d'acord?
Merci.
Fins ara, guapo.
Fins ara.
Sí, jo després, David, vull que ens diguis, tot i que jo sóc autònoma i tinc tots els espans del món, recordo aquells temps del Plistocè quan vaig ser assalariada, a sustos, i ho dic en castellà perquè em fa més riure, que podem tenir com assalariats, un és aquest de l'atur, no parlar amb recursos humans i no mirar bé els contractes, o les famoses ajudes de la pandèmia, tot aquest tipus d'ajudes a les natalitats, quines trampes hi ha darrere això. Però vull dir una cosa, insisteixo en la pedagogia. Sincerament, i podem tractar-ho de boja, jo crec que hauríem d'ensenyar als instituts un mínim de gestió de les nostres economies, ensenyar a llegir contractes als adolescents que estan a punt d'entrar al mercat laboral i més amb el desastrós món laboral que hi ha ara mateix. O sigui, hem de ser ciutadans educats.
Bravo,
en això.
Bravo. I a més, mira, sempre dic que sí, i perdoneu-me la turra els que sou oients habituals de la solució o que veníeu fins i tot de la tarda, eh? Després passen coses com... Què et paguen, fill? I et diu, 1.500 nets.
No.
Però com t'estan fixant un net? Si t'estan dient això, aleshores vol dir que el brut és 1.500 més un 2%. Per tant, et vindrà una hòstia de la declaració d'Hisenda fins a arribar al 20 i escaig. No pacteu sous mensuals en net, sinó brut anual, sempre.
Correcte.
Sempre, brut anual.
I un incís, els drets dels treballadors.
Ah, perdona, perquè després et diuen, no, quantes pagues? Ai, no ho sé. O collons, no és el mateix, 1.500... ja estàs fent net amb 12
totalment.
Pagues que amb 15, com hi ha alguns convenis que són de 15, no és el mateix, eh? Són
totalment.
3 mensualitzats més.
Fins on jo feia, quan jo feia batxillerat, només s'estudiava una mica això i una mica en viatge neoliberal a qui feia l'assignatura d'econòmiques, no? Però els drets dels treballadors no s'expliquen. També he vist moltes piulades que tenen bastant d'èxit de quan tu tens acomiadat, quants dies tens per revisar aquell contracte, si l'has de signar ràpid o no, i em sembla que com a ciutadans hem d'estar informats d'aquestes coses.
Molt d'acord.
Perquè ens prenen el pèl i a vegades quan ens despertem ja anem tard i ja no podem fer marxa enrere.
És una mica el pudor de, tampoc si no ho saps, tu en una carta de despido, que li deien abans, acomiadament, tu pots posar rebut no conforme.
Però
en el moment que tu poses no conforme, aleshores, en el futur pots demanar que t'ho arreglin. És ben bé això, David?
És exactament això. De fet, jo crec que estarem tots d'acord. Avui una mica ho fem, no? Es tracta de fer pedagogia d'aquests coneixements que jo estic d'acord. Jo, en una etapa obligatòria escolar, hi hauria d'haver algunes hores on destinéssim a precisament a conèixer els elements essencials del que és el sistema tributari. Tinguem present que és essencial per un país. O sigui, un país funciona gràcies al seu sistema tributari. Per tant, sí, i jo crec que es tracta això de que la gent vegi que és un món complex, no ens hem d'enganyar, jurisprudència, consultes, a més, en el cas de l'estat espanyol, encara molt més perquè es continu això, les consultes, jurisprudència que va sortint, i això ens va matitzant les idees que teníem l'any anterior, no, potser no és la d'aquest, però sí que a grans trets la gent... Sí, jo crec que és necessari que la gent coneixi una mica més com funciona. Eh?
Perquè, a més, després evitem també cunyades, patiments i ensurts, tipus... Oh, aquest any a mi a la renta m'han clavat... No és que t'ho hagin clavat ara, és que la resta de treballadors potser, per compte aliè, els hi han anat traient mensualment. L'altra cosa és que discutim que et gravin o que et descontin un 40% del sou. Això és una altra discussió. Però així d'entrada tots palmem el mateix repartit en diferents mensualitats o al final quan has de pagar la renda. Tinc al telèfon l'Albert i la Teresa. Paciència, nois, que intentarem que entreu tots. 93207474 i abans, però, hem de passar pels whatsapps. Estem.
No, vaig molt ràpid. Jo crec que fins i tot la gent amb altes capacitats té problemes per entendre aquest llenguatge barroc, rococó, que ens fan servir. Jo, igual que les multes i tot el llenguatge administratiu, em considero una persona amb un cert nivell, no? De mitjana, ni que sigui. Quan t'has de llegir 6 cops allò, és que hi ha un problema de comunicació, perdoneu.
I que ens posem molt nerviosos.
Bueno, ens posem nerviosos, però aquelles paraules, això
es
pot fer fàcil, sisplau, per l'amor de Déu.
Absolutament. Va, al 677-387-19. Francisco, què ens diuen?
A veure, recordar que tenim la imatge de David Bertrina al WhatsApp del programa i està rebent...
Tireu-li floretes.
Està rebent...
Que ve de Sant Joan de les Abadesses.
Està rebent fins i tot WhatsApps amb majúscules.
Oh,
això quan t'escriuen en majúscules i posen guapot,
això farà
que quan tornis ja n'hi hagi vaques. L'Adela diu, jo ja he fet la renda i està gastada, que això també vol dir que l'ha cobrat i ja se l'ha fulminat. Per cert, La Remei diu que en alguns graus de formació professional hi ha l'assignatura formació i orientació laboral.
Veus? Ens agrada, Remei, gràcies.
Suplir això que explicava l'Ester. Hi ha moltes preguntes. D'entrada, la de la Montse. La Montse diu, com hem de fer constar a la declaració de la renda la venda d'un pis que hem fet i que estava a nom meu, la Montse, i del seu germà, és a dir, que estava a nom de dos germans.
D'acord, la Montse hi posem i en Pau, perquè ens
entenem. Exacte.
La Montse i en Pau.
Doncs vinga, atenció, perquè aquest és un cas típic amb una alta transcendència, pot tenir una alta transcendència des d'un punt de vista econòmic. Recordem, a grans trets i en plan ràpid, quan ens venem un immoble, sobre què tributem? Sobre la diferència entre el valor que ens va costar i amb el valor de la venda. Repeteixo, si tenim un pis que l'hem rebut per herència o que l'hem comprat, té un valor, imagina't, 50, i ara ens el venem per 150. Doncs el benefici obtingut, atenció, això per Hisenda és un moviment especulatiu i tributa a la base de l'estalvi.
El benefici
que va des d'un 19 fins a un 30%. Important, molt important, perquè aquest element és la típica fiscalitat que moltes vegades la gent no controla. I, per exemple, deixa'm fer aquí un petit comentari, que és adient. Atenció amb els que acceptem herències. A l'hora de posar en el valor, sí, de l'herència del pis que percebem com a herència, recordem que la diferència entre el valor que declarem en la pròpia herència i si se'l venem a posteriori, la diferència tributarà entre un 19 i un 30%. Per tant, ull a l'hora de fer les herències i a l'hora de posar els valors fiscals anomenats de referència, que darrerament s'utilitza.
Clar.
Perquè no podem ser conscients que igual estem acceptant... Això és que m'hi he trobat jo fa relativament poc amb un client. Fixa't bé, fan l'herència germans i...
Perdoneta, aturo aquí, en aquest punt. Fan l'herència els germans. Com estableixes el valor d'aquell immoble en aquell moment?
Molt bona. A tu el valor, hi ha un valor mínim, que és el que la Generalitat anomena el valor de referència que el traiem del cadastre. Vull dir, tu pots posar el valor que tu vulguis, però si el poses inferior al que aquest valor de referència que
pita.
Ara tenim, pita i has de pagar igualment per aquest import mínim.
D'acord.
Aleshores, tenim tendència, doncs, com que és el mínim, declarem aquest com a valor d'adquisició. No, és valor mínim. Tu imagina't que agafem i valorem el valor que ens ha sortit és de 100.000. Però nosaltres tenim clar que en dos mesos ens el vendrem. I ens el vendrem per 200.000. Si deixem el valor fiscal, quan ens el venem tindrem un benefici de 100.000 euros. A on Hisenda se n'es emportarà una mitja de 25.000 en les nostres rentes.
Uau.
Però què passa en el cas dels fills? Moltes vegades, i depèn quines comunitats, i en el cas de Catalunya passa, ja tenim una reducció de 100.000 euros en l'impost de successions. Això vol dir que si en vez de declarar 100.000 de valor del pis l'augmentem una mica, sí, què farem? Disminuirem, acostarem més el valor de venda al valor que declarem en la pròpia herència. Per tant, el guany serà inferior. Només com en comentari, és un tema una mica complex, però donem aquest toc a la gent que estiguin a punt d'acceptar herències, que val la pena a vegades fer l'estudi d'acostar-se en el valor que declarem en l'herència al valor de mercat, perquè és el que tindrem present quan ens el venguem.
Clar. Sí? I això, i si teniu dubtes, aneu a un gestor que sigui especialitzat en aquest tipus d'assessories. No us dic que aneu al David Bertrina, però si us agrada en David Bertrina, sapigueu que el trobeu a Bertrina Carbó i Associats de Sant Joan de les Abadesses, consultes també online. Aleshores, aquesta senyora que es deia Montse...
La Montse
i el suposat germà Pau.
Sí. Pau, doncs el que faran és, en la seva pròpia declaració de renta, tindran el valor d'adquisició, no sé si ha dit que el havia comprat o els hi venia per herència, és igual,
sí.
Tindran un valor, el que van determinar en el moment de la seva adquisició. I ara el venen per un diferencial. Doncs aquest diferencial l'han de declarar en renta, la base de l'estalvi, i tributaran això entre un 19 i un 30, depenent del benefici. Què poden tenir present? Atenció en el valor d'adquisició i poden sumar com a més valor de quan el van comprar, despeses, si van pagar l'impost de transmissions patrimonials, si van pagar notari, si van pagar qualsevol despesa que tinguessin, augmentarà el valor d'adquisició. I la plusvalo que pagarà l'Ajuntament se'l poden deduir. Per tant, la diferència és el que hauran de declarar en la renta i, sobretot, que no se n'oblidin, perquè Hisenda està especialment receptiva amb aquest tipus de moviments.
Us demano paciència a tots plegats. Són moltes les trucades. Tenim a l'Albert i a la Teresa. Us demanaré també que les consultes siguin breus i així intentem donar-vos resposta per antena. A veure, Albert, bon dia.
Hola, bon dia.
Gràcies per la teva paciència. Quina és la teva pregunta, Albert?
Mira, jo fa un any que sóc jubilat. En principi se suposa que els jubilats també tenim aquell apartat que posa IRPF i ens treu un calés.
Sí?
Sempre, això sempre.
L'IRPF del jubilat.
L'IRPF que vosaltres, quan es diu col·loquialment, tothom en parla de rentes del treball. evidentment nosaltres no treballem perquè, entre altres coses, si treballem i ens enganxen, l'hem llepat.
A menys que ara amb el canvi siguis autònom, que ara ens deixaran.
Ara et deixen autoexplotar-te més temps.
Però, en fi, la pregunta, Albert, respecte a l'IRPF...
La pregunta és, això és legal? Si que ho facin no vol dir que sigui legal.
Ai, amic.
Això és legal?
Doncs mira, et responc en antena, Albert. Insisteixo, gràcies per la paciència i per escoltar la solució. Una abraçada, bonic.
Gràcies.
Fins ara. És legal...
treballar.
Que ens, no, que ens guardin aquest IRPF, que ens retreguin aquest IRPF, de la, entenc que de la pensió.
Sí, de fet, aquí podríem fer una petita tesi doctoral perquè darrerament segur que algú ha sentit a parlar de les mutualitats, que precisament...
Mira, ara tenim la Teresa que ens farà una pregunta de mutualitats.
Doncs és una part de la renda que s'ha acabat decidint gràcies al Suprem, que no tributen. Però sí, més enllà que a vegades ens costa entendre-ho perquè algú podria dir, home, ara que m'he jubilat i estic cobrant una prestació que ve de quan jo treballava i que ja havia pagat... Sí, es fa difícil entendre perquè jo ara haig de tornar a pagar. Sembla com que pagui dues vegades per la mateixa renta percebuda.
Sembla, sembla.
T'haig de dir que sí, s'assimila com una renta del treball. Hi ha moltes teories, moltes filosofies, però què en trauríem d'explicar a tot un pilot de filosofies que al final Hisenda decideix que tributa igual que una renta del treball. Per tant, em sap greu dir-t'ho. Sí que és veritat que per l'edat tens unes certes deduccions en quant al mínim personal i familiar augmenta, però tot i això passes per caixa.
Per tant,
sigui jubilat
sí, és legal,
o no estigui jubilat.
És que al final, avui hem portat el David aquí, tot i que la resposta podria haver estat tirada en bucle, Hisenda sempre guanya.
Sempre.
Això és així. I ja podem acabar el programa. Aquí.
Però mira, al final el David ho explica superbé. El que hem d'intentar és fer-ho bé perquè després no ens persegueixi Hisenda, que no ha de ser gaire agradable. Teresa, bon dia.
Hola, bon dia. Mira, aniré molt ràpid.
Endavant.
Jo soc dels que vaig, les que vaig treballar de l'any 67 al 78, entre tots els anys. Aquests els van pagar unes mutualitats i quan jo me'n vaig enterar a primers d'any, sobre el febrer, vaig sol·licitar que em tornessin aquestes mutualitats que tothom cobrava. M'ho van denegar perquè jo no feia declaració de renta. Jo no tenia necessitat de fer-la perquè estava exempta per la quantitat que jo cobrava. Llavors ara tinc una pensió de jubilada de 936. Tampoc arribo enlloc. I llavors em van dir que jo no tenia ni a dret a cobrar res. Jo voldria que saber si l'empresa va pagar unes mutualitats per mi, com a tots els treballadors, i jo no em tornen res, doncs per quin motiu? Per què no he fet la renta? Si la faig aquest any, ara el juny, cobraré alguna cosa?
Molt bé, la pregunta és clara. Les mutualitats que va declarar l'empresa del 67 al 78, tu no has vist un duro. Pots reclamar alguna cosa, la Teresa, en aquest sentit?
Bé, Teresa, podeu reclamar, però em temo que el problema que tenim és un altre. Us explicaré en plan ràpid perquè ens entenguem. Les cotitzacions fetes en aquell moment s'han, a través d'unes sentències del Suprem i després de molts litigis, s'ha acabat definint que una part de la pensió que esteu cobrant, concretament la que fa referència a la que venia per part d'aquelles mutualitats, es considera exempta. Què vol dir això? Que la renta que molta gent que està trobant en l'actualitat, que està cobrant ara mateix, n'hi ha una part que fins ara es considerava que tributava i a causa d'aquesta modificació de les mutualitats, una part de la renta no tributa. De què dependrà? De moltes casuístiques. Depèn dels imports que s'havia cotitzat en el seu moment. On crec que teniu el problema? Que l'import de la mútua que s'ho restaria de la renta que percebeu ara com a pensionista, tot i aplicar-la, no fa que la quota, o sigui, la part que heu pagat d'IRPF, si n'heu pagat, us surti a tornar. Per tant, ull i molt important, el fet de que tinguis mutualitats, el fet de que et considerin, que et reconeguin que hi ha una part de la teva pensió que no tributa, que és aquesta part corresponent a les mútues, no vol dir que t'hagin de tornar cèntims. Per tant, dependrà d'unes casuístiques molt concretes, depèn dels imports, però no us estanyi, són bastant els casos que jo veig de gent que observo que les dades li surt aquesta part de mutualitat, però no li acaben de tornar res. Per què? Recordem que en la immensa majoria de casos, quan jo veig un jubilat que ha de fer la renta, normalment paga. Per què? Perquè el tipus de retenció que li apliquen és inferior al que li pertoca. Per què? Segur que la Hisenda se'n recorda. Perquè, com hem dit alguna vegada, el càlcul, el programa que fa el càlcul de la retenció és a nivell estatal. Quan el portem a Catalunya, recordem que a Catalunya tenim la capacitat per poder decidir una part dels nostres impostos. I quan decidim amb el tipus, normalment ho fem a l'alça, motiu pel qual moltes vegades se m'enfaden certs jubilats perquè faig un joc molt xulo que a vegades els hi canvio a la comunitat i els hi poso et surt a pagar 500 euros i si estiguessis a Madrid te'n tornarien 200.
Home, tu estàs fent una fàbrica.
M'encanta.
Està fent una fàbrica d'independentistes.
Ui. La veritat, per davant.
Teresa, doncs em sap greu, sembla que la resposta és
sí, negativa.
Habitual.
Sí, no, si ja m'ho han negat. Jo la meva pregunta era si fas la renta ara en donarien alguna cosa.
No. crec que ha dit.
936.
Però que miri.
936 en 20 que cobro de pensió, clar, no espero
Teresa,
res.
Teresa, el David ha deixat caure que ho miri. Tu fes el borrador i a veure què et surt.
Sí, perquè amb les mutualitats, deixeu-me dir una cosa molt, molt, molt important. Hi ha molta gent que està deixant de cobrar un import important per renta perquè no sap que si fes la renta li tornarien gràcies a les mutualitats. Perquè aquest és un element molt important. Que tu no estiguis obligat a fer la renta no vol dir que si la fas no et tornin. Recordeu que Hisenda mai ens avisa si ens surt a tornar. Només ens avisa quan ens surt
a pagar.
Amiga Hisenda. I a vegades Hisenda és com aquell amic... Perdó, vaig molt rapidó, que quan et deu diners no para de bombardejar-te missatges, però quan te n'ha de tornar té fins a un any per tornar-te. Sí,
aquells clàssics bisons que no tornen.
Jo vull ser Hisenda, de veritat.
Teresa, gràcies, bueno, bonica.
Una abraçada. Moltíssimes gràcies, he quedat molt bé, molt bé.
Gràcies.
Moltes gràcies.
Adéu,
moltes
bonica.
Gràcies.
Adéu, adéu.
Adéu, bon dia.
Va,
adéu.
Tenim el Jaume al telèfon, de seguida anem abans, però no vull desatendre el WhatsApp, que hi ha molta gent, sobretot els que esteu treballant actualment, només ens podeu escriure per WhatsApp al 677-38-77-19. Què diuen, Fran?
Mira, la Clàudia fa una pregunta sobre les criatures. Diu, com es desgrava un fill? Diu, la meva parella i jo fem la declaració per separat, l'hem posat tant la meva parella com jo a la declaració i pregunta, només ho pot posar un dels dos? I dius, David...
Estan casats?
Esteu casats?
Ostres, bona pregunta.
Mira, jo, si m'ho permeteu, partim d'una idea molt genèrica. Hi ha moltes, tantes possibilitats com comunitats familiars existeixen avui en dia. Que
no
són,
estan casats, disculpa,
que t'he tallat. Sí, mal. Si no estan casats, aquí la possibilitat... Es podria ser inclús que la fes una, que se la imputés un i l'altre no. Però permeteu-me jo que sempre parteixo d'una base general. Per mi, quan hi ha convivència entre els progenitors, jo... primerament sempre analitzo la possibilitat de posar el 50% a cadascun. Per què? Doncs perquè d'alguna manera el fill és de les dues parts, com que hi ha convivència, inclús els possibles drets que donaria el fet d'aplicar una renda conjunta no la podries aplicar si hi ha convivència. Per tant, cert és que el tema de les unitats familiars són molt complexes, però quedem-nos amb aquesta idea. Prefereixo jo moltes vegades posar el 50% a cadascú, i per mi és el que més preval en una realitat i evites problemes. Ara bé, si un se'l posa i l'altre no, no tindria per què haver-hi problema.
Però respost, i m'agrada molt que esteu oient, està escoltant en directe per la FM, perquè ha respost molt ràpid, perquè si fos per internet hagués trigat un minut a dir que estan casats.
Sí, perquè normalment hi ha aquest
delay, no?
Sí.
Va, una altra pregunta i anirem a publicitat. Quina és?
Doncs mira, la pregunta és de la Montse i sobretot sobre el que ens podem desgravar i què no.
Ara.
No, diu, hem fet obres al quarto de bany.
Ui.
Al quarto de bany. Hem posat pla de dutxa antilliscant, perfecte.
I funciona bé, Montse?
Sí, això que ens ho digui també. Diu, aquesta obra desgrava a la declaració
aquesta
de renda?
Aquesta no, però els peixets antiadherents que poses per anar a lliscar.
Mira, ara faré una cosa que sortiré per la tangent, d'acord? Però anirem a la publicitat, respondrem a aquesta oient i us donaré la clau d'allò adherent que heu de posar antilliscant a la dutxa.
M'encanta l'Elisenda.
Que mai no se us desenganxa ni s'embruta. A la tornada us ho dic, va.
Vinga, va.
La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio. La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
19 minuts i posarem punt i final a la solució d'avui. Avui estem fent un consultori sobre la declaració de renda. Sempre se'ns queda curt i sempre hi ha una allau de trucades i sempre hi ha allau de whatsapps. Insisteixo, aneu agafant torn, al 93-201-7474. De seguida parlem amb tu, Jaume, que sé que estàs allà pendent. Al 677-38-77-19 podeu fer les consultes. Havíem marxat deixant-la votar amb una consulta que deia què ens podem desgravar. En aquest cas parlava d'obres,
La Montse, que s'havia fet obres al quarto de bany i havia ficat aquest plat de dutxa antillis i gairebé arran de terra i demanava si aquesta obra la podien desgravar.
Podem desgravar les obres de casa, David?
No podem deduir les obres de casa.
No podem fer res.
No podem deduir, tampoc ens podem deduir la hipoteca, ara recordem, no podem deduir lloguers, només en casos molt concrets a Catalunya.
No,
la veritat és que la capacitat de deducció que tenim és molt minsa i aquest de les obres queda un petit... Jo a la Montse li diria, mira, a veure si per rehabilitació a Catalunya hi ha un percentatge molt petit, però vaja, és difícil.
O vius en una finca del 1.800 o no, Montse?
És difícil l'aplicabilitat d'aquestes deduccions relacionades amb la vivenda, perquè recordeu que això ja fa anys va canviar. La compra de vivenda no és deduïble...
Què vols? Què m'estàs mirant?
No
vols
res,
que digui això
no
de la banyera,
res,
no?
Bueno, és que hi ha molta gent que està demanant.
Sí.
Està demanant a veure quina idea tens tu, que és molt còmoda.
Flipareu.
Vinga, va.
Ojo, que l'Albert m'està posant música de Teletienda, eh? Teletienda li
sembla. Mira, d'anys 80, eh?
No, no, és infal·lible. Molts haureu provat aquella catifa que s'enganxa amb ventoses, oi? Si tens canalla, aquella catifa surt volant, la canalla sobre el cap...
Fongs,
horrorós, la intentes desinfectar, que si llegiu amunt i avall. Infal·lible... Sí. No hi trec res, eh? Hauria d'haver comprat l'empresa. Hi ha unes cintes que són antilliscants que la gent es posa a les taules de surf o a les taules de paddle surf o a les de windsurf o inclús als vaixells, val? Que estan fetes com de cautxú, molt suau. Tu enganxes allò...
És rasposet.
No, però és rasposet. A veure, doncs mira, de pas no et fas les pells del peu. Però no és, no és desagradable. Tu, si has anat amb una planxa de windsurf, saps que no. Ho enganxes. Jo, per exemple, vaig posar a ma mare, perquè jo dic jo i ho fa tot ma mare. Va venir a casa i em va posar tres tires d'aquelles enganxades al terra de la banyera i allà no has relliscat mai més ningú.
I tot i que això és prevenció de riscos, tampoc t'ho pots desgravar.
Exacte. I, important, però, no feu servir lleixiu per rentar-ho perquè llavors s'engrugueixen. Fins aquí els consells de l'Hisenda Canal. Gràcies.
Molt bé, molt bé, molt bé.
Quantes compres d'aquestes de... Vosaltres poseu cinta antilliscant windsurf i us surt. I busqueu-la i poseu-la, ja em direu el què.
Mira, ara proposaria als responsables de l'Està Passant que fessin una secció que es digués Elivenda, al canal de la Carot.
És la nova Lloll Beltrán.
Elivenda.
Perdona.
Teu set, Elivenda.
M'estàs donant idees per la temporada vinent de l'Està Passant.
Mira,
parla
amb la gent. Parla amb el Pau. Va, amb el Pau Escribano.
Pau Escribano, tinc una idea, ara li escric. Sí. Va, a tot això, tenim en Jaume al telèfon. Jaume, bon dia.
Hola, bon dia.
A veure, quina és la teva pregunta, estimat?
Sí, aviam. Resulta que jo vaig heredar per part del meu pare una part d'un immoble que havia comprat el meu avi el 1912 a Barcelona. És una casa de pisos. I aleshores ara ja som 8 o 10 arreus, en total, entre els meus cosins i família.
D'acord.
Aleshores, ara estem en possiblement en la possibilitat, perdó per la repetició, de vendre'ns això. Quan jo vaig acceptar l'herència, la vaig acceptar per un import de 80.000 euros. D'això fa 18 anys.
Aleshores... Nano, no sóc gestora i palmaràs una pasta. Endavant, segueix la teva narració, Jaume.
Bueno, aleshores, ara, clar, lògicament, una cosa de tants anys i un immoble a Barcelona es vendrà per bastants més cèntims, no? Aleshores, jo tinc una edat, jo vaig per complir, per fer ara 77 anys. Aleshores, ja sé que això tarifa la diferència menys el cost anterior i doncs, també puc afegir alguna millora que s'ha fet a la finca, de la qual també tinc una altra pregunta, que hi va haver-hi una segona esposa del meu pare que va tindre l'ús de fruit durant 10 o 12 anys.
D'acord.
Aleshores, jo volia saber més que res si degut a la meva edat avançada ja, ja tinc... ja me'n vaig als 80 anys aviat, tinc alguna desgravació en quant el que hagi de pagar.
D'acord. Desgravació, entenc, per la plusvàlua que suposarà l'adquisició de... va adquirir aquest immoble per 80.000 euros, ara la diferència de la plusvàlua serà bastant totxa.
És la seva vivenda habitual?
És la teva habitual, Jaume?
No. És un bloc de pisos. És un bloc de pisos a Barcelona.
D'acord.
Arrendat?
Arrendat, uns pisos sí, altres estan en reformes, perquè és un edifici que té 400 anys, la casa, en realitat. Sí. Aleshores, són 18 departaments en total, entre botigues i pisos.
Collons, tu, que ens escolta un gran tenidor, Jaume! No, ara m'ha fet il·lusió, collons, això?
Que som nou, hòstia, que som nou!
Nou grans tenidors?
No. Hòstia, que som nou!
Hòstia, que som nou, eh? Si això
nou germans,
és típic, eh?
Nou hereus.
Nou hereus, clar.
D'acord, aleshores, la pregunta. És concreta, no, la del Jaume?
Les dues preguntes. Una és aquesta. A veure si jo, per la meva edat, tinc alguna desgravació especial en quant entre el 19 i el 30.
Val, d'acord, Jaume, t'aturo. Anem a aquesta primer. A veure, aquesta desgravació que diu si hi ha alguna desgravació per persones que ratllin la vuitantena. En aquest cas, 73. Estàs més als 70 que als 80, Jaume. Al 70. Què li podem dir, David? Ho està consultant ara mateix?
No. A veure... tributarà, passarà per caixa, sense cap mena de dubte, tingui l'edat que tingui, perquè aquí aquest no és un element important. Us haig de donar res, un parell de tips. Primer de tot, com bé dieu, teniu un valor d'adquisició de 80.000 euros, però atenció, que si l'heu tingut arrendat, aquest immoble, sabeu que en la renda, quan fem la declaració de renda, declarem lloguers, posem una deducció que és l'amortització. Doncs en aquest cas l'haureu de restar el valor d'adquisició. Amb això que us vull dir, que us podeu trobar que tot i que heu adquirit per 80.000, efectes pràctics pot ser que inclús aquest valor sigui inferior. Tindreu algun tipus de reducció per edat? Sí, el mínim personal i familiar augmenta. Com més edat tens, menys pagues, però gairebé no tindrà cap tipus de transcendència.
D'acord.
Aquí l'únic que hauríem de mirar, i sí que deixeu-me fer un breu recordatori que hi ha gent que es trobi en el mateix cas però sigui la vivenda habitual. Recordem que la transmissió de la vivenda habitual per majors de 65 anys no tributa. Molt, molt important. Aquell que estigui en un cas semblant a punt de fer el 65 i es vulgui vendre la que és la seva vivenda habitual pel motiu que sigui, se'n vol comprar una altra o se'n vol... No tributa, per tant, esperem, tinguem present això.
Esperem, si estem en 64, esperem que tenim 65.
Que llavors no tributarem.
Res,
no tributa res. Tanquem parèntesi. En aquest cas, com que no és per vivenda habitual, no tindreu cap tipus de reducció. L'únic que podríeu mirar, hi ha una reducció que recordo que podem aplicar en aquells casos que portem una part d'aquests cèntims que percebem a una renta vitalícia. És un producte financer molt concret, tens uns 6 mesos des del moment de la venda, és l'únic que tu et podries veure si gràcies a això podries tenir una certa exempció. Però no, la transmissió de qualsevol element d'aquestes característiques és un moviment especulatiu que va entre el 19 i el 30%. Per tant, no gaires bones notícies. Mireu això de la renda vitalícia, però no gaires bones notícies.
Abans deia, si és vivenda habitual, potser podria. Sí. Si ara en Jaume canvies i digués allò és la meva vivenda habitual, quant de temps ha de passar?
3 anys. Ah, molt bona pregunta aquesta.
Abans, sóc una tramposa.
Molt bona.
Una
tramposa.
Dieu entre vosaltres, jo no m'assento de res.
No, és que no, la Carot perquè... és mig gestora ja. Sempre ho dic gairebé, podria contestar ella.
No, perquè abans li preguntava, li diu, si és primera vivenda, és primera vivenda, vivenda habitual, tu et pots desgravar per ser primera vivenda, val? I jo li deia, hosti, que si empadroni, que s'hi posi allà a viure, però clar, hi ha un període...
I has d'estar 3 anys.
Exacte, abans de poder fer servir aquestes deduccions de vivenda habitual. L'altra pregunta que ens feia el Jaume, que ja te la dic jo, si les reformes que es van fer durant l'ús de fruit de la exparella o parella del seu pare fa incrementar el preu de l'immoble, aleshores què passa aquí?
Sí, aquí el que vol dir en Jaume és que no tant amb l'ús de fruits, sinó el que entenc jo, que el que ha passat és amb una finca tan antiga i sobretot des d'aquell és el titular, doncs lògicament s'han fet un seguit de millores. Atenció, si són reparacions no, però certes
ascensor,
obres...
Ascensor, per exemple.
Si són, molt bona aquesta, si són obres que allarguen la vida útil o que li donen valor, aquestes sí que les podríem tenir present a l'hora d'augmentar què? El valor d'adquisició. Amb la qual com més alt és el valor de compra o d'adquisició, menys pagarem d'impost. Per tant, què hem de fer? Recollir totes aquelles factures que tenim des del moment que vam heretar aquest immoble i a partir d'aquí les computarem, veurem quines són les que podem considerar com aquesta millora i les assumirem com a més valor d'adquisició.
Resumint, perquè la gent ens entengui, si compres un immoble a 80.000 i l'acabes venent a 180.000, has de palmar aquests 100.000 euros. D'acord, però si tu dius, escolti'm, des que el vaig comprar fins ara, jo m'he gastat 80.000 euros amb l'ascensor, amb el pàrquing, amb el no sé què, doncs aleshores ja no serà tan gran aquest impacte. Sí? Ha quedat clar. Vinga, a veure, penúltima trucada, la Maria. Maria, bon dia.
Hola, bon dia.
Hola, estimada. A veure, quina és la teva pregunta?
Hola, David. I vosaltres de tots també, felicitats pel programa.
No, aturem-ho tot.
Sí.
Diu, hola, David.
Perdón, què tal?
Hola, David, i vosaltres a tots.
Sí, sí, sí.
Ara mateix, la solució la presenta en David Bertrina.
Bravo! Bravo! Bravo!
D'on és? D'on és aquesta senyora tan trempada?
D'on ets, Maria?
Home, de Camprodon, David.
Home!
A prop de casa seva.
És a prop de casa. Així segur, igual ens coneixem i tot.
Esteu consorciats.
Veus? Ja està.
Hombre, la Maria de Correus, i tant.
No puc creure això.
I ha estat a Correus de Sant Joan i tot, clar que sí. Ui, Maria, deixem-ho aquí. Deixem-ho aquí, que ara passarem vergonya.
A veure, Maria.
Però que has aconseguit. Bé, però primer de tot ho volia demanar.
A veure, Feli.
A veure, jo estic viuda i era funcionària. Llavors, jo crec que per ser viuda i funcionària a part i cobrat de dos llocs diferents, he de pagar més l'IRPF. Estic pagant el 21%, David.
Sí, sí, sí. Sí.
Quasi bé la quarta part, del sou.
Ho sabem, Maria. Són, de fet, varis els casos que tenim com aquest. Tot i que podríem considerar que ve de la Seguretat Social, tu saps que una part ve de Seguretat Social, però l'altra ve precisament d'un altre estament, que podríem considerar similar, però que ve de la teva època, precisament, de Correus. Aleshores, tenim el problema dels dos pagadors. Cadascú mira per ell com si l'únic ingrés que tingués és el que et paga cadascú. Què aconsello en aquests casos, Maria? Venir-me a veure, o agafem qualsevol gestor de la vora, sumem els ingressos que tenim en total i calcular el tipus mig. I què fem? Li notifiquem a cada pagador quin és el percentatge de retenció que volem. I amb això intentarem acostar-nos una mica més a la nostra realitat. Ara bé, això vol dir que pagarem menys? No. Pagarem el mateix, el que passa que ho pagarem de mica en mica.
I Maria sempre fa una miqueta menys d'impacte. Sí. Maria, ja ho saps, A veure el
David
Bertrina.
Ja t'ho dic. I moltíssimes gràcies per la informació que dones,
Una abraçada bonica. Fins ara.
Una abraçada.
Adéu. Al 677 38 77 19. Albert, encara ens queda una pausa? Ui, per favor, com anem avui? Va, tira'm una pregunta i anirem a la publicitat.
Mira, el Xavi, que treballa en un grup empresarial i li van fer una subrogació, és a dir, que el van moure d'una empresa a una altra, però que forma part del mateix grup. Li van mantenir l'antiguitat, el sou i també les vacances. El dubte que té és si a ulls d'Hisenda això significa que ha tingut dos pagadors o s'entén que, com que és el mateix grup...
Oh, boníssima! Com una filial, eh?
Efectivament.
Ara responem. Si estàs treballant en una filial, què hem de fer? Això compta com a dos pagadors i, per tant, entres allà als 15.876? O pots arribar fins a 22.000, exempt de fer la declaració d'Hisenda? Ara ho responem, va.
La solució, amb Hisenda Carot, a Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio. La solució, amb Hisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
3 minuts i ens surten els temes per les orelles. Avui, consultori de la declaració de renda, ha de tornar en David Bertrina, i hem marxat a la publicitat deixant-la votar. Eh? Hem dit, una persona que ha passat de treballar a una empresa a una filial de l'empresa, això compta com a dos pagadors o Hisenda contempla que és el mateix pagador?
Sí, contempla. Com que no hi ha l'extinció de la relació laboral, doncs es té efectes pràctics com si fes un únic pagador. A vegades, Hisenda, si tens algun tipus de requeriment, se li ensenya. De fet, fixeu-vos bé, sempre, en aquests casos, la pròpia empresa segueix amb el mateix tipus de retenció. Ah, o sigui, no juga amb aquest fet. No és que posa el comptador zero en el moment que inicies la nova relació, sinó que en realitat és la mateixa. Per tant, no acostuma a haver-hi problemes amb això.
Va, última pregunta la fa Estel Soler, des de Molins de Rei.
Aviam, no, que una cosa que jo no tinc propietats, però havia sentit campanes que si jo compro immediatament després de vendre, això pot ser beneficiós o no? Per si algun dia puc comprar, ho dic, eh?
Sí, no. El
com ho expliques,
això? El que sí que tenim una cosa molt xula aquí que cal tenir present, i les dates s'han de complir escrupolosament, però recordem, i posa't per cas que tu tens l'apartament...
Tenim un minut i mig,
tens un apartament, sí, i resulta que amplies família de cop i volta, el naixement d'un fill et porta que hagis de comprar un pis una mica més gran. Què fem? Venem l'apartament i comprem un pis més gran. Si la venda de l'apartament la vas comprar molt barat i ara la vens molt car i tens un guany patrimonial, no tributaràs sempre i quan l'import de la venda de l'apartament l'utilitzis per la compra del nou pis. Si no ho fas, pagues. Però si reinverteixes... Tens un termini de 2 anys, no tributes.
Reinvertir, per tant, vendre i comprar, perquè la teva situació ho requereix, jo crec que Hisenda s'ha apiat una miqueta de tu, t'abraça i et diu que no pagues només 2 anys. Si fas aquesta compra-venda, en 2 anys.
Exempció per reinversió.
Exempció per reinversió. Doncs hem de posar el punt final avui, David Bertrina. Hauràs de tornar. David Bertrina, que sé que molts us enamoreu. En David és gestor administratiu de la gestoria Bertrina Carbó i Associats a Sant Joan de les Abadesses. Busqueu-lo, eh? I allà fan tot tipus d'assessoria, no només a nivell de declaració d'Hisenda, sinó també us ajuden a gestionar patrimoni, etcètera, gestió d'autònoms, etcètera. David Bertrina, Bertrina Carbó i Associats de Sant Joan de les Abadesses. David, gràcies per aquesta quilometrada que t'has fotut baixant als estudis de Catalunya Ràdio, que ens ha sortit molt poc a pagar, a tots plegats.
Lo just i necessari, just i no? Necessari. Que diuen?
I escolta'm, tornaràs aviat, eh?
I tant que sí. Una petonàs i content de seguir una altra
vegada. Fins ara. Estel Soler, ens sentim dilluns, eh?
I tant, Hisenda som tots, però sempre guanyant
ells. Dilluns farem un tamacle. Com discutir millor.
Ui!
Amb en Joan Soler Socarrats.
Ui! Vols dir que hem de fer aquest tema?
I tant, però com discutir
no,
des de l'amor?
No, que
t'estava
discutint.
Ah, val. I jo, i tant, com em sento, eh? Ai, Fran Domènech, tornem demà, eh?
Demà de què parlem, a veure?
Doncs mira, demà, tema interessantíssim. Demà amb la Marina Garrido parlem de cabells. De què estan fets? Ens podem pentinar amb els cabells molls? Com va lo de les canes? Tota la solució.